El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9 del matí, és moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i, per tant, amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, per Convergència i Unió, Joana Barbany, per Ciutadans, Sergio Blázquez, per Esquerra Republicana, més Mireia Ingla, per Iniciativa, Ramon Gutiérrez, pel PSC, Pere Soler, i pel Partit Popular, Álvaro Benejà. Molt bon dia als 6.
Bon dia.
No tenim representant de la CUP. Si volen venir, doncs estaran convidats a sumar-se a aquesta tertúlia que tindrà lloc fins a les 10 del matí per tractar diversos temes. Voldria parlar amb vostès d'una notícia que va aparèixer la setmana passada, però amb forta influència en el món local. El Ministeri d'Administracions Públiques espanyol ha informat per carta als alcaldes de l'ajornament de l'aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, l'ARSAL. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques va donar a conèixer el contingut de la missiva que recull que fins que no s'estableixi un nou model de finançament per a les comunitats autònomes i els ens locals, se suspenen els preceptes de l'ARSAL referents als serveis socials, atenció primària, de salut i educació. Recordem que aquesta llei va tenir part d'oposició en el món local, la van tirar endavant el Partit Popular amb la seva majoria absoluta al cantó del PNB i també Unión del Pueblo Navarro, i ara ens trobem que el dia 1 s'havia de fer un retorn de competències des del món local a altres administracions, però que queda suspesa aquesta transferència fins que hi hagi aquest nou model de finançament per a comunitats autònomes i ens locals. Els demanaria una valoració dels seus partits polítics sobre aquesta suspensió per ara momentària. Joana Barbany, que vulgui.
Sí, bon dia. Bé, jo crec doncs, que deuen, com que venen eleccions, suposo que ara han pres mesures perquè aquesta llei, bueno, aquest projecte de llei, doncs va tenir força tractors no només amb les files de l'oposició, sinó també amb els propis alcaldes i alcaldesses del PP. Alguns estaven en contra perquè entenem que és una retallada a fer les feines que fan a l'Ajuntament i a la política més propera. Per tant, jo crec que sabent que venen eleccions d'aquí poc, doncs hem preferit aturar el projecte i a veure com evoluciona.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Estoy de acuerdo con Joana de que lo más lógico era y lo más acertado era paralizarlo, y seguramente debido a que vienen elecciones. Habría tenido la sal sobre todo un rechazo casi unánime del mundo socialista, que todavía tiene un gran peso a nivel municipal, a nivel de todo lo que sería el Estado español, España, y además de los partidos nacionalistas, incluso algunos alcaldes del Partido Popular o determinadas ciudades o pueblos del Partido Popular también se habían, digamos, declarado en contra. Nosotros creemos que antes de seguir adelante es preferible que pasen estas elecciones, que tengamos de nuevo después del 20 de diciembre un nuevo gobierno y que este gobierno establezca, digamos, de forma consensuada las nuevas bases de lo que tendría que ser el gobierno local.
Mireia Ingla.
Sí, bé, jo crec que la política local moltes vegades fins i tot es desmarca de decisions polítiques que es prenen a nivell, en aquest cas, del Congrés dels Diputats, i a més de forma, en forma de majoria absoluta, que acostumen de ser lleis que són poc pactades o gens pactades i gens consensuades, perquè el món local, com deia la Joana, és l'administració més propera a la ciutadania i per tant ha de resoldre aquells temes en què directament doncs, li va la ciutadania amb el seu problema i ho ha de resoldre. I tradicionalment, històricament, per desgràcia, els municipis tenen un accés de, no un accés de competències en el sentit de que no haurien de tenir-ne, sinó accés de competències mal finançades, i que aquest que és un tema, un mal endèmic que hem de aconseguir resoldre, en aquest cas a Catalunya, amb el nou model d'estat que hem de plantejar. Hem de tenir per sobre de tot en compte que si els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, han de tenir moltes més eines de les que tenen ara per resoldre els problemes que els planteja la ciutadania.
Iniciativa, Ramon Gutiérrez.
Sí, jo crec que ajornar l'ARSAL és sempre una bona notícia. Preferiríem que se suspengués completament i no només parcialment. Nosaltres creiem que aquesta llei era clarament un cop d'estat a l'administració pública i matitzar, com deia la Mireia, no?, que precisament el principal problema de l'administració local, que és la primera trinxera de la solució dels problemes de la ciutadania, que fan, o sigui, que assumeixen les competències d'allò que les altres administracions no assumeixen quan haurien de ser competència precisament de les altres administracions, és precisament el finançament o l'infrafinançament del municipalisme en general, no? I també que, en relació amb això que deia la Mireia, que ha de ser una prioritat del nou país, etcètera, bueno, en aquesta última legislatura es va intentar aprovar una llei de règim de bases locals catalana que precisament deia el mateix que l'ARSAL, vull dir que tampoc hem d'anar en compte també amb, és a dir, que si volem crear estructures d'estat, el municipalisme és una de les principals batalles i les primeres trinxeres, doncs fem-ho realment i no intentem fer el mateix que l'Arsal i anar només a un xoc de competències, sinó anar a un xoc de legitimitats i de reivindicar el municipalisme com el que és.
PSC?
Sí, home. D'entrada, a veure, jo crec que hauríem de distingir el que és el marc de prestació de serveis local. Té dues potes importants. Una és el finançament i l'altre és el marc competencial. En aquest moment el marc competencial queda suspès, ens mancaria el que seria la part de finançament. I en aquesta part de finançament el nostre govern, el govern de la Generalitat, doncs deixa molt que desitjar, sobretot amb els grans deutes que té amb les administracions locals i intramunicipals. Per tant, el que també faríem ara, un cop arranjat i suspès aquesta llei, parcialment, doncs que la Generalitat fes els seus deures també i pagués a les administracions locals. Aquesta seria la primera. La segona qüestió és que hi ha un contenciós en el Tribunal Constitucional sobre el marc competencial i encara no s'ha dirimit quina és la sentència. Per tant, també pot ser causa d'aquesta sentència d'aquells, el Partit Popular sàpiga que finalment el Tribunal Constitucional la tirarà enrere aquesta llei, podria ser una de les causes. I després cal dir que aquesta racionalització de les administracions locals, l'Arsal està promoguda pel Partit Popular, en principi només basada en les xifres econòmiques, no en la prestació de serveis. I vull posar sobre la taula, jo crec que és de rebut posar sobre la taula, que precisament els ajuntaments són les administracions que menys incrementen el deute de l'Estat. Són les administracions que tenen menys deute i que en canvi són les grans perjudicades perquè són finalment les prestadores de serveis.
Álvaro Benejam, del Partit Popular.
Deia el Pere ara mateix que les bueno, donava aquesta dada en conjunt, des d'un punt de vista de la mitja. Però
de la totalitat,
sí, però fent un conjunt, o sigui, la dada està agafada en conjunt, però no individualment amb ajuntaments. Hi ha hagut, tothom ho sabem, ajuntaments que superaven de molt la ràtio permesa de deute, que a més no és que per ser la permesa no és que sigui la recomanable, però la recomanable per mi és deute zero amb una administració. Però és que hi havia alguns ajuntaments que tenien un deute que superava, o sigui, que arribava quasi bé al 100% del pressupost, no? Anual. Llavors, clar, són ajuntaments individuals i hi havia altres que no. Hi ha ajuntaments que no tenen deute. A Espanya hi ha alguns ajuntaments que no tenen deute zero. No, la majoria no. La majoria tenen deute. Jo crec que hi ha alguns que no tenen. Llavors, no, problemàtic és un altre tema, però deute, hi ha alguns ajuntaments que en tenen molt, la majoria, i alguns que no tenen res. La forma de gestionar que jo entenc que és millor és quan menys deute millor, perquè hi ha més liquidez disponible per poder fer el que sigui, els serveis socials que l'Ajuntament vulgui donar. Ara bé, el tema de les competències. És veritat que hi ha hagut... la motivació d'aquesta llei és precisament per racionalitzar els ajuntaments que es passaven de la ratlla, que tenien molt de deute i que tenien problemes per finançar-se precisament perquè es passaven de la ratlla en temes de les polítiques que feien al municipi. Llavors, clar, la motivació és aquesta. Ara bé, si hi ha un cop posada en marxa es veu que hi ha una part d'aquesta llei que no funciona, es tira cap enrere, i això no crec que sigui que la motivació sigui electoral. Jo no tinc cap dubte que la motivació és precisament no electoral, sinó d'operativa. És a dir, s'ha vist que en aquest moment no és adequat posar en marxa o continuar posant en marxa aquesta part de la llei i, per tant, es tira enrere, i jo crec que és de servir rectificar, i en aquest cas s'ha fet així.
Núria Gibert, de la CUP, que s'acaba d'incorporar. Estem parlant d'aquest ajornament de l'aplicació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Una valoració des de la CUP, procés constituent.
Sí, bon dia. Doncs per nosaltres necessàriament és una bona notícia. Nosaltres l'Arsal l'enteníem com una molt mala llei, en el sentit que encotillava i limitava moltíssim el fer i les competències dels ajuntaments, i per tant de les administracions, que en el fons coneixen més bé les necessitats, a la vegada que les tractava totes pel poc gros. És cert que hi ha administracions, hi ha hagut ajuntaments que s'han endeutat moltíssim, segurament en comptes d'anar a l'arrel, que és perquè els ajuntaments moltes vegades han de pal·liar problemàtiques que les altres administracions no arriben. En alguns casos segurament hi ha hagut una mala gestió manifesta, però en aquest sentit doncs, encotillava tots els ajuntaments doncs, amb la mateixa norma, diguéssim, coercitiva. No?
Havia demanat un torn de paraula a Esquerra, després Ciutadans, PSC, tots tindran el mateix número d'intervencions.
Sí, a mi el que em sorprèn és que aquesta llei, que ja hem dit abans tots, que és una llei fruit d'un govern de majoria absoluta del Partit Popular, parli des d'aquest partit, no? Parlin de que s'havia de fer la llei perquè, és clar, s'havia desmadrat el deute en les administracions locals, un govern del PP que té un 100% de deute respecte al seu PIB. Per tant, diguéssim que poques lliçons en aquest sentit i que sempre ha fet polítiques on centrifugava el deute, també centrifugava aquest dèficit. Ja han vist com s'han donat pressa des de l'administració de l'Estat a posar límits de dèficit a les comunitats autònomes i, en canvi, ells això no ho han solventat i que, a més, si afegim tot això, si, a més, alguns s'omplen la boca de que l'estat espanyol és un estat descentralitzat, doncs el que ha de fer és donar facilitats, competències, però sobretot, insisteixo, finançament a aquestes administracions públiques que són les descentralitzades, però com que, evidentment, aquest és un discurs que no es creuen ni ells, després, doncs, fan aquest tipus de lleis, han de retirar-les a temps, una part, ja veurem com queda. En qualsevol cas, insisteixo, nosaltres hem de mirar cap endavant, cap al futur i no caure en aquest parany a l'hora de construir aquest nou model d'estat que volem, bueno, aquest nou estat, vaja.
Sí, en cuanto a lo que te comentaba, lo del Partido Popular, no es que sea algo electoralista porque vienen las elecciones y se tiene que paralizar. Yo creo que simplemente es una reacción lógica a decir, bueno, a día de hoy tenemos mayoría absoluta, pero es algo lo suficientemente importante como para esperar al 20 de diciembre, en que el escenario va a ser probablemente otro y seguramente habrá que contar con algún otro partido político, sea el que sea, o no sé si haga el Partido Popular, Partido Socialista, etcétera. No se sabe cuál va a ser y de forma razonable vamos a esperar a que se forme ese nuevo gobierno para ver, digamos, qué pasa con la Arsal. De todas formas, tenía cosas, digamos, que eran que estaban bien, es decir, que venía, digamos, a controlar un poco lo que era algunos desmanes de la administración local. Por ejemplo, lo que era un escalado de sueldos en función de la población, ¿no? Pues esto parecía, digamos, razonable. Luego, controlar el déficit también de determinados municipios, que también parece razonable, porque estamos, digamos, en San Juan, sabemos que tiene un endeudamiento importante, bastante importante, y hay municipios que todavía lo tienen más. Es decir, no vamos a criminalizar la Arsal porque realmente introducía elementos que eran positivos, pero que no habían sido consensuados. Por lo tanto, bajo esta base, que ya existe, a partir del 20 de diciembre, vamos a ver si se puede enriquecer, si se puede mejorar y, sobre todo, si puede tener un mayor consenso.
Sí, Sergio, que abans de l'Arsal hi havia vida, que aquests paràmetres sí. De fiscalitat i aquests paràmetres de posar l'ull sobre determinades inversions i sobre determinats malversació no seria, però sí una despesa innecessària, hi existien. I és curiós que el propi partit que, diguéssim, d'alguna manera ha fet tota aquesta pràctica arreu de l'Estat, en molts ajuntaments i en moltes de les comunitats autònomes que ha governat, s'autorreguli, no?, després d'haver fet el desastre, però vull dir que hi havia vida abans de l'Arsal. Jo només volia dir que és obvi que aquesta és una de les lleis que tots els partits que estaven en el Congrés dels Diputats van dir que s'havia de revisar un cop passades les eleccions. Suposo que d'alguna cosa positiva se'n podrà treure, però sí que a grans trets s'haurà de fer una profunda revisió de l'Arsal. I res, jo a mi m'agradaria fer una petita estirada d'orelles a l'alcaldessa de la ciutat, perquè va sortir fent unes declaracions que era un atac directe a l'autogovern de Catalunya. Sí, és clar. I a l'autogovern del Monacid de Toledo, i d'Ourense, i de Roses. És a dir, vincular l'Arsal, la suspensió de l'Arsal que atacava l'autogovern de Catalunya, a mi em sembla sortida de lloc i intentar encabir tot aquest tema amb un atac directe a Catalunya. Escolta, a Fuenlabrada també l'Arsal ha estat suspesa amb serveis socials.
Segons els últims, han sido los municipios gobernados por los socialistas. Muy de largo, ¿eh?
Sí.
Álvaro Benejam, que havia donat un torn.
Jo crec que la mesura, com ja s'ha dit abans, afecta no només ajuntaments governats per altres partits, sinó també ajuntaments governats pel Partit Popular. O sigui, el Partit Popular governa en contra dels seus propis ajuntaments, en els quals governa, perquè no és que siguin seus, no, governa a favor dels ciutadans, i en aquest cas entenien en el moment d'aprovar l'Arsal que era millor racionalitzar el món local abans que els ajuntaments arribessin, alguns, els que estaven governats per persones irresponsables, alguns...
Com a Madrid.
Bueno, el que sigui, no ho sé. Els que acabaven per no poder-se finançar, no podien pagar les factures, els hi tallaven la llum, i a Madrid no ha passat, però bueno, a Madrid té molta deuta, jo no dic el contrari. Però era precisament per això. No governaven en contra d'alguns ajuntaments, sí, governaven a favor del ciutadà, i el ciutadà és el que ha de no tenir de suportar una deuta massa exagerada dels ajuntaments, que a més costa molts diners, perquè la deuta costa molts diners, i són diners, al final, és liquidesa de la que no pot disposar l'Ajuntament per la seva operativa diària, per pagar tots els serveis que dona. No? Això no vol dir que en el tema dels serveis hi hagi opinions diferents en quins serveis ha de prestar i quins serveis no ha de prestar un ajuntament. Això és una altra discussió, però aquí estem parlant del tema del finançament, i l'Arsal volia racionalitzar tot això perquè no es podien finançar molts ajuntaments.
Convergència, no, després Iniciativa?
Sí, jo agafo una mica la intervenció que estava fent ara l'Àgro, perquè és un per on volia jo enfocar el tema, que jo crec que sota l'excusa de la racionalització i d'agafar el deute financer, doncs hi ha el fons és retallar les competències dels ajuntaments, que són, com bé deies, que estem a peu de carrer. A mi se'm fa difícil entendre un govern local sense tenir accés a lo que és a serveis socials, o bueno, a la informació dels serveis socials, sense poder gestionar l'atenció primària, l'educació, quan som els que estem dia a dia rebent els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat amb els seus problemes personals. Per tant, jo crec que sí que hi ha ajuntaments que no van fer els deures, bastants. Crec que Sant Cugat és un exemple de... Bueno, jo crec que vam fer bona feina amb els governs anteriors, que evidentment que n'hi ha molts que estan millor, però n'hi ha molts que estan molt pitjor que nosaltres, i que crec que sota l'excusa de la racionalització econòmica o financera, doncs hi ha tot un... les ganes d'anul·lar, no, les autonomies locals. I després també...
Sant Cugat es fa el mateix que abans.
Eh?
A Sant Cugat es fa el mateix que abans.
Bueno, perquè s'ha aturat, però s'arriba a posar en marxa la llei i sense que hi sentin competències.
El retorn de competències era l'1 de gener, aquestes que han quedat suspenses.
I després també, en base a el que deia l'Àlvaro, ara diu que amb rectificats de savis, estic totalment d'acord, m'agradaria veure què passa si torna a guanyar el PP, a veure si seguim parant la llei o el rectifiquem o què fem.
Jo espero per poder seguir creixent el 3%.
Ramon Gutiérrez, Iniciativa.
Jo crec que, en tot cas, és injust tractar a totes les administracions amb el mateix criteri, igual que és injust que qui assumeix responsabilitats sobre la millora de les condicions materials de la gent vegi limitada la seva acció política a través del finançament o com sigui. Jo crec que, com sempre, el PP ens demostra que té menys preu a la democràcia, igual que el principi de la subsidiarietat, i és clar que hi ha ajuntaments on hi ha hagut mala gestió, però és precisament, o sigui, si creiem en la democràcia, és precisament la gent d'aquest municipi qui ha de fiscalitzar i qui ha de mobilitzar-se amb el seu vot i amb la mobilització en contra dels governs que gestionen malament, no la intervenció d'un govern que pretén ser més centralista del que les lleis li permeten i que recorda, doncs, a governs centralistes d'altres èpoques.
La CUP i el Partit Popular, i canviarem de tema.
Sí, jo, res, molt breument, per concloure també, doncs, molt en línia del que diu el Ramon, una mesura massa centralista, que al final, massa centralista, completament centralista, que al final resta competències, resta capacitat d'acció política, per tant, resta salut democràtica, o restava salut democràtica, i també, doncs, un apunt que m'imagino, per allò de no filtrar totes les administracions pel mateix, diguéssim, pel mateix sedàs, que hi haurà administracions que ho han fet malament, però n'hi haurien d'altres que necessitaven d'invertir, perquè tenien una realitat socioeconòmica, doncs, al seu municipi, que necessitava de fer aquests gastos, i per tant, jo entenc que les administracions i els municipis s'havien de tractar un a un. En tot cas, fent auditories o per descomptat, veient allà on s'havia malgastat i allà on s'havia estirat més el braç que la màniga. No el deute, no tot el deute és negatiu, hi ha administracions que l'han d'adquirir perquè la seva realitat així ho requereix. No? Ja està, aquests dos apunts, ja està.
Partit Popular.
No, com deia el Ramon, que el Partit Popular té menys preu a la democràcia, vale, que jo li volia contestar perquè jo... Per mi és passar-se tres pueblos de lo que toca, perquè menyspreu la democràcia un partit que fa una llei de racionalització que porta en el seu programa votat per una majoria absoluta dels ciutadans, vale? Llavors, on està el menyspreu? Però menyspreu la democràcia cap, vale? Tu pots dir que hi ha un conflicte entre competències entre administracions, vale? Que és un altre tema, però no és menys preu a la democràcia, vale? Perquè la gent no ha votat les competències.
És no creure en l'estat actual,
que no és centralista. No, és no creure en la mala gestió I si hi ha ajuntaments que estan mal gestionats, se'ls hi ha de reconduir perquè estiguin ben administrats i no condueixin a la població d'aquella ciutat a una quiebra,
a una fallida, a una fallida, a una
perdó, deixem acabar.
L'estat espanyol,
senyora Ingla,
l'estat espanyol és un model, ara responc a la Mireia, l'estat espanyol és un model de creixement. La deuta està desbocada a partir del govern de l'anterior govern del Partit Socialista. No, si entrem en això, entrem, carai, però no, quan han governat els governs del Partit Popular, la deuta no s'ha desbocat, al contrari.
Ha quedat clar, senyora Ingla. PSC, Ciutadans, després Esquerra, si volen un altre torn, ho dic, ja perdem temps d'altres debats, que voldria parlar amb vostès del que ha passat al Parlament aquests dies. Però
jo crec que el Tribunal Internacional de l'AIA hauria d'acusar el Zapatero d'haver fet la crisi mundial, perquè a tothom se'ns oblida que la crisi econòmica és una crisi mundial, eh? No, no és la crisi del PSOE, que l'ha posat sobre el mapa del món, Lehman Brothers l'estava gestionant el Zapatero.
Deixem parlar el senyor Soler.
Lehman Brothers l'estava gestionant el Zapatero. Escolta, una cosa que volia posar sobre la taula, un altre debat, no? Que l'Arsal, per una banda, diguéssim, d'alguna manera fiscalitza aquelles administracions que van malament, però a la vegada els hi posa un sostre en aquelles administracions que van bé. I l'exemple de Barcelona, d'uns comptes sanejats pels governs socialistes a partir de l'etapa Hereu, doncs tot aquest remanent i tot aquest superàvit, per dir-ho, perquè la gent ens entengui, resulta que l'Arsal li talla les ales per poder-lo gastar. Això també és molt trist. Llavors, per tant, l'Arsal només està enfocat cap a una retallada del marc competencial i fixat a nivell financer, i en canvi no preveu o no té suficientment vista de preveure de dir que hi ha administracions que fan bé la seva feina i que volen gastar més del que els hi permet la pròpia Arsal. Aleshores, això també és un problema i, per tant, s'ha de d'alguna manera poder gestionar.
Ciutadans. Que me había demandado un torno, sí. Estaba esperando.
En cuanto a Álvaro, hombre, si podemos nos podemos hablar de la gestión que ha hecho el Partido Popular, tú dices ahora que vamos a crecer el 3%, si quieres te recuerdo la tasa de paro. Si quieres te recuerdo, a ver si vamos a ser también un modelo de tasa de paro aceptable. De tasa de paro aceptable. Bueno, vosotros, digamos, no lo habéis sabido combatir suficientemente. En cuanto al Partido Socialista, muere tres cuartos de lo mismo, ¿no? Zapatero, yo creo que la gestión que hizo de la crisis pues tampoco fue la más acertada. En cuanto a la Arsal, yo quería decir, en cuanto a lo que decía Ramón, a ver, que algunas cosas sí que tienen positivas y que las tenemos que tener en cuenta, que no todo es malo. El hecho de controlar el déficit de los municipios está bien, ¿no? Y que no suba por encima del 75%. Si no, digamos, claro, evidentemente, digamos, a lo mejor tú lo que prefieres es un municipio que se endeude muchísimo, lo que quiera, y luego te encuentras que no paga a los proveedores. ¿Eso es lo que quieres? Yo conozco casos de emprendedores que han pasado por el vivero de empresas, han montado su pequeña empresa, que seguramente, digamos, puntera en tecnología, etcétera, y al final han tenido que cerrar porque no les pagaban las administraciones locales. Y se iban con la factura y no les pagaban, y todavía están pendientes de pago. Por suerte no pagan San Cugat, pero sí que ha pasado en otros municipios. Entonces, ni todo es blanco ni todo es negro. La Arsal es mejorable, vamos a ver si después del 20 de diciembre se puede consensuar, pero que tampoco es el anticristo.
Canviem de tema. Dos dies després de ser aprovada la resolució independentista del Parlament, arribarà avui al Tribunal Constitucional. Un Consell de Ministres extraordinari tirarà endavant el recurs, un cop rebut l'aval, recordin, del Consell de l'Estat. Segons aquest Consell, el text de la resolució implica una clara vulneració de la Constitució i el fet de no supeditar-se a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol ni del Tribunal Constitucional suposa, diu, un atemptat a l'Estat de dret. Aquest òrgan consultiu vol que, arribat el cas, es notifiqui a tot el govern i a la mesa del Parlament la prohibició de dur a terme qualsevol iniciativa relacionada amb aquesta resolució que s'hauria de suspendre. I demana també que s'adverteixi a tots de la suspensió de les seves funcions en el cas que desobeeixin. Tot això, avui, i ahir, recordin, el Parlament va rebutjar la investidura d'Artur Mas amb 62 vots a favor, de Junts pel Sí, i 73 en contra. Aquest dijous, Mas es tornarà a sotmetre a la decisió de la cambra. En segona votació, Mas en tindria prou, això sí, amb la majoria simple de vots. Els demanaria una intervenció inicial breu sobre aquests dos ítems, la resolució independentista del Parlament, que arribarà al Constitucional, i la per ara no investidura d'Artur Mas. Joana Barbany, quan vulgui.
Això de parlar primer també té desavantatges.
Sí, noia, algú ha de parlar abans.
Després us puc respondre.
Sí, sí.
Bueno, no, res, doncs dos apunts superràpids, curtets, per després enganxar-me al segon torn. Amb el primer punt que deies, doncs ara tenim pressa, ara sí que ens movem tots, anem ràpid, ara tothom es reuneix fora d'hores, hem anat a Madrid mil vegades i no ens han obert ni les portes, ara tots tenim pressa. Bueno, doncs haver-la tingut abans, ara potser és massa tard. I en quant a la debat d'investidura, doncs, bueno, tots ho sabem, ahir no va sortir com tots voldríem, esperem a demà a veure com evolucionen les coses, no ho sé. Ara m'espero que parlin tots i després, bueno, responc, perquè clar...
Per al·lusions segur que li toca respondre. CUP Procés Constituent, Núria Gibert, com bancades segones...
Per al·lusions igual guanya la Núria, no?
No penso revelar res, no.
Bueno, igual tenim la primícia aquí. Sí.
No, si vol la pot donar, eh? Vull dir, sí, sí.
No, no, i tant que no.
Home, jo no, encantadíssim.
No, pel que fa a la resolució independentista, simplement un apunt, que és una resolució que és històrica. Jo, la veritat és que estic molt contenta, estic molt, molt orgullosa, molt satisfeta, molt emocionada per aquesta resolució. No només, diguéssim, per la desconnexió de facto que fa... o que projecta la construcció de la República Catalana, sinó per com la comença a projectar, amb aquest annex, diguéssim, que enfronta de cara als problemes que tenim ara mateix a casa nostra. I, per tant, considero que és una resolució històrica, que m'hagués agradat, doncs, que hagués tingut una miqueta més de suport. Pel que fa a l'atemptat a l'estat de dret i les advertències, molt bé, quedem advertits. Per nosaltres, les institucions espanyoles han perdut legitimitat i no, ja no tenen competència pel que fa al nostre Parlament. Per tant, bé, doncs que vagin fent, que gesticulin, que és el que han fet, doncs, durant tot aquest temps. Bàsicament el que han fet és atiar el conflicte amb les seves poques ganes de dialogar i amb les seves poques ganes de buscar solucions democràtiques a un anhel completament legítim. I per tant, doncs, bueno, que vagin fent, que nosaltres la veritat és que també anirem fent, però pel nostre camí. Pel que fa al debat d'investidura, la realitat és que bueno, no l'he pogut veure tot, he vist alguns fragments. Em penso que tant el grup de Junts pel Sí com el grup de la CUP, el que tenim ganes, doncs, és que es pugui investir un president. De totes maneres, nosaltres seguim situats en la nostra tessitura, que és que ens agradaria que fos un president de consens, i per això, doncs, demanem un gest, diguéssim, imaginatiu a Junts pel Sí, per tal que es pugui trobar una altra persona que s'encarregui d'aquestes funcions, tenint en compte, doncs, la massa independentista que nosaltres hem aportat en aquest procés i a la qual que ens ha votat, doncs, també, perquè nosaltres durant tota la campanya hem dit el que faríem, i el que faríem, doncs, és el que estem fent, no? En referència també a la investidura.
Ciutadans, Sergio.
Sí, tal y como decía Nuria, el apoyo yo creo que es, por lo menos no es mayoritario en la resolución rupturista. No lo digo porque aquí sí que podemos, así como el otro día preguntábamos por si era plebiscitario, etcétera. Bueno, a nivel de calle o de elecciones, esta declaración tiene el apoyo del 47% y en contra del 53% de la ciudadanía. Eso sí que es claro, ¿eh? Porque ni Unió ni Catalunya Sí que es Pot se han sumado. Por lo tanto, tiene el apoyo que tiene, que es minoritario, es el 47% frente a una mayoría ligera, por lo menos digamos en cuanto a los catalanes, que es del 53%. ¿Día histórico? Yo creo que no. Ya han habido muchos días históricos, que es el 9 de noviembre. Bueno, ya veremos, digamos, qué es lo que pasa dentro de 100 años. Yo creo que de estos días históricos no va a quedar ni uno. En cuanto a lo que es la investidura, hombre, cuando el señor Artur Mas dice yo no seré un obstáculo para el procés, pues la verdad es que de esta frase, yo no seré un obstáculo para el procés, no sé exactamente lo que ha entendido, no sé lo que entiende él por obstáculo. Yo creo que aquí se ha enrocado simplemente en un personalismo que creo que en cierta forma lo que quiere también es tapar la corrupción que tiene Convergencia Democrática. Y aquí estamos, enrocados. Y lo peor, digamos, no es que esté enrocado Convergencia, es que está enrocado Cataluña y el gobierno, que hace 4 años que no gobierna y que no atiende las necesidades, porque el 99% de las energías van enfocadas a esto, a un proceso estéril que no cuenta con la amplia mayoría de los catalanes. Y aquí el choque de trenes está seguramente asegurado y el que va a perder es el ciudadano.
Esquerra Republicana?
Sí, jo crec que hi ha alguns que haurem proclamat la República Catalana i encara estaran dient que no tenim una majoria, però el cert és que tenim una majoria perquè vam aprovar per majoria absoluta una resolució i per tant això és evident, vull dir que podem anar fent les restes, les sumes, les divisions que ens doni la gana per així quedar-nos més tranquils, però la realitat
no,
si és la que
ciertes.
És. La realitat és que al Parlament ciertes. De Catalunya hi ha una majoria absoluta, la prova d'això, que va ser capaç de votar una resolució per majoria absoluta. Doncs jo crec que contra això podem tornar a insistir, però contra això jo crec que hi ha massa poca, no hi ha massa més a dir. Una resolució donar el contingut polític i, com deia la Núria, donar el contingut social, que això alguns ens satisfà molt perquè marca exactament per on volem que vagi aquest estat que hem de construir, perquè ja hem dit moltes vegades que no ens val un estat a qualsevol preu, sinó que el volem d'una manera determinada i, per tant, comencem bé. Abans el PP parlava i deia respecte a l'Arsal que són molt democràtics perquè ells el que han fet és complir el programa electoral i com que tenen una majoria absoluta al Congrés dels Diputats, han fet un arsal. Doncs miri, trasllada exactament el mateix al Parlament de Catalunya. Complim el nostre programa electoral i per majoria absoluta tenim i decidim aquesta resolució. Escolti, el que no val és unes lleis a estat, tenim majoria absoluta juntament amb la CUP, no?
Després,
home,
després,
però hem votat... No, bueno, escolti, però qui vulgui afegir... A vostè ara em dirà que no es pot afegir qui vulgui amb una majoria absoluta. Vostès no tenen una majoria absoluta i potser si no la tinguessin no haguessin tingut el suport de ningú en el Congrés dels Diputats perquè no m'estranyaria que no l'haguessin tingut, però nosaltres l'hem tingut i l'hem fet juntament amb la CUP. Ja no es tracta del suport de la CUP, l'hem fet conjuntament amb la CUP i amb la CUP tenim una majoria absoluta. És veritat que jo crec que s'ha perdut l'oportunitat d'alguns que estic convençuda que amb una molt àmplia part de la resolució que hem aprovat ja estarien d'acord, per tant diguéssim que sempre tenen l'oportunitat de tornar-s'hi a afegir. I en definitiva és un tema de responsabilitat política. Nosaltres el que estem fent és complint el mandat democràtic que se'ns ha donat des del 27 de setembre i és legítim el compliment d'aquest mandat democràtic com la resta de governs fan en altres parlaments, vull dir, no som pas diferents en aquest sentit. Per molts que alguns els agradaria que les normes del Parlament de Catalunya fossin diferents, però a dia d'avui són normes democràtiques que ens permeten, en les majories absolutes, aprovar allò que considerem convenient.
Ramon Gutiérrez.
Jo, per començar, fer una crítica, com sempre fem, i crec que però ho he de fer, perquè si no em diran que no ho faig, als meus companys de taula, al Tribunal Constitucional, al Govern, al Consell d'Estat, perquè, com sempre, ens demostra l'immobilisme, i com deia abans Álvaro, al menyspreu a la democràcia, perquè crec que amb el bloqueig de resolucions com aquestes, que jo sí crec i defenso, com deia la Mireia, que són resolucions que es prenen en una majoria al Parlament i que tenen tota la legitimitat. Això no vol dir que nosaltres no formem part d'aquesta majoria i que no hi estem d'acord. Nosaltres ja vam advertir quan es aprovava aquesta resolució abans d'ahir i ho seguim dient que aquesta resolució que ens porta és a un cul de sac, que el que ens fa és generar, bueno, que el que fa és generar molta més llenya al foc al poder centralista espanyol i que en realitat no ens ajuda a avançar cap al model que volem aconseguir. Nosaltres creiem que per aconseguir la independència precisament el que ningú entén, el que ningú pot entendre fora d'aquí és que estiguem renunciant al referèndum, no? I que haguem passat, bueno, és la nostra visió. Llavors a mi em fa molta gràcia que digueu el tema aquest de l'annex social. Jo me l'he llegit, l'annex social, sincerament, i jo el de social ho posaria entre moltíssimes cometes. En l'apartat d'educació, sincerament, l'única cosa que, o sigui, en tots els punts, però en l'apartat d'educació l'únic que parla és sobre no complir la llei Wert, per exemple, una llei que el govern de la Generalitat ara mateix ja està complint en molts aspectes, com per exemple amb el tema de les proves de tercer de primària. Una resolució que no parla ni d'acabar amb els concerts de les escoles d'elit, que no parla de beques menjador, que no parla, en temes educatius només parla d'això, i ja no entro amb el que diu de sanitat, amb el que diu d'avortament, tot compromisos que ja havia pres el Parlament de Catalunya, cap compromís nou, i a més, molts oblits, és a dir, moltes coses que si realment volem avançar en un país just i amb més termes socials, doncs sincerament es troba molt a faltar. Jo el que vaig trobar a faltar és precisament que aquests partits, aquesta gent que defensa que hem de fer un país nou amb aquestes condicions, no donés suport a la resolució de Catalunya Sí que es Pot, que crec que en aquests termes, en termes socials, avançava molt més. Hi havia unes esmenes de la CUP que es van acceptar, que es va intentar que es votés en el Parlament, i la CUP va preferir no sumar-s'hi i directament a última hora que aquelles esmenes desapareixessin. A mi això em sorprèn bastant.
PSC?
Sí, primer parlem del
Constitucional?
No, sí, del constitucional, si voleu. Parlem. A veure, quan algú comet una il·legalitat, una il·legalitat vol dir saltar-se la llei. Doncs per això hi ha uns tribunals. Si aquestes lleis no ens agraden, o creiem que no són les nostres, les hem de canviar. És tan senzill com això. Però mentre no es canvien aquestes lleis, s'està fora de la llei. És així. Punt número 1. Punt número 2. Legitimitat d'una majoria d'un Parlament a presentar, com si vol pintar, tots els pobles de color verd. Es pot fer. Legitimitat. Hi ha una majoria. Ara, no em negaran que la foto que van sortir tots els diaris i a totes les televisions, veure l'hemicicle, els punts vermells i els punts verds, home, molta cohesió social o molta cohesió de país no es veu. Vostès l'agafaran per on vulguin. Val? Nosaltres creiem que senzillament l'aposta que hem fet nosaltres per la reforma de la Constitució i avançar cap a una estructura federal és la que al final ens traurà d'aquest atzucac. La Núria deia, atiar el conflicte. Bueno, però és que el conflicte ha estat atiat de les dues bandes. És una retroalimentació. La Joana deia, no, hem anat mil vegades a Madrid. Mentida. Mentida. No em faci fer de Miquel Iceta amb la rahola. És una gran mentida. No, és mentida. Mil vegades, no. No hi ha hagut diàleg. I nosaltres el que reclamem és diàleg. Reunir-se, seure's, entendre's, el diàleg. Per tant, hi ha tot això. I després, respecte, jo ho deixo aquí sobre, i respecte al Mas, no? Respecte al Mas, nosaltres, Mas, creiem que és la pitjor figura que ara en aquests moments pot ser president de Catalunya. No, vam oferir... No, però...
Deixem acabar. Si us plau. Senyor Benejam, em sent? Mireia Ingla, em sent? Pere Soler, continuï.
Mira, el que és patètic, i els hi dic així, el que és patètic és veure ahir una entrevista amb el Junqueras, amb l'Oriol, el senyor Oriol Junqueras, que no vull ser irrespectuós, dient que el senyor Mas tenia tota la sospita i tota la confiança de que ell no tenia res a veure amb la corrupció de Convergència Democràtica de Catalunya. És increïble que una persona que porta tants anys de president del partit, i podríem dir, potser ell directament no ha fet res, però una persona que ha estat responsable del partit, se'ls doni cobertura, se'ls donin cobertura des d'un partit que se suposa que ve des de l'esquerra i que està propugnant la corrupció zero. Per tant, Mas no està ni autoritzat ni està capacitat en aquests moments per ser president de la Generalitat.
Álvaro Benejam, i tanquem aquesta ronda inicial.
Ha dit la Núria que li agradava, estava contenta, estava satisfeta, no al 100%, però sí, bueno, era més o menys. El meu sentiment envers aquesta resolució és segurament inversament proporcional al sentiment de la Núria, no? En aquest cas, o sigui, quan més contenta està ella, menys content estic jo, no? Però bueno, és així, no? Però bueno, amb el tema de la resolució que deia la Mireia, estan portant endavant un mandat, segons diu, democràtic per fer aquest... Bueno, segons has dit, em refereixo, m'estic basant en les teves paraules. Un mandat democràtic. El mandat democràtic que amb un 48%, no arriba, dels vots, vol tirar cap endavant un procés de ruptura amb Espanya. Però clar, si en el seu moment ja, donada la importància que té aquest tema, que és el tema d'estar dintre o fora d'Espanya, el tema de l'autogovern, ja ens van posar una regla que era, coherentment, pensant-ho amb responsabilitat, una regla que era que per transformar aquell estatut que avui dia ens regeix, necessitem 2/3 del Parlament, no una majoria absoluta, 2/3 del Parlament. Per què avui, per fer una cosa que va molt més enllà que reformar un estatut, ens conformem amb una majoria del 47% dels vots i una majoria que en teoria si sumessin la CUP i Junts pel Sí seria de 72 escons? Per què avui ens conformem amb això?
Ha quedat
perquè,
clar.
Bueno, es conformen els que ho volen, els altres no. Si fos al revés, estic segur que no ho acceptarien.
Ha quedat clar. Queden menys de 6 minuts. Fem una última intervenció per cadascun de vostès. Els demano si us plau, brevetat, perquè així puguin parlar tots més o menys igual i no hagi de tallar a les 10 en punt amb el butlletí. Per tant, alguna idea que vulguin afegir? Molt directament, mantenim l'ordre, però els demano brevetat.
Sempre és molt breu i molt directe, ja ho sabeu, no acostumo a enrotllar-me. Jo només, queden molt clars els posicionaments dels partits, i a més ja ho sabíem abans del debat, que no sé per què diem debat, perquè jo crec que tots, pocs, no? El debat es fa però perquè sabem quines idees hi han, però crec que ningú canvia el vot després d'un debat. Per tant, tots teníem clars els posicionaments. A mi em sobta, a Catalunya Sí que es Pot, Ramon, ja t'ho dic, el discurs que has fet, o és que no entenc què heu fet en aquests de veritat, explica-m'ho perquè no ho entenc, en sèrio, però no s'estava claríssim des del principi, i després també crec que el PSC ha anat perdent els papers a mesura que ha anat passant el procés, i els altres ho tenia claríssim el que passaria.
CUP.
A veure, Ramon, o sigui que l'annex s'ha fet en molt poc temps, no és un programa, és una base per començar, sou un sol partit i aquí s'ha hagut de negociar, és evident. No renunciem al referèndum, el que passa que, una cosa, senyor Pere Soler, és que això és el dia de la marmota, és que la legalitat no ens deixa, bueno, doncs i què fem? Demanem un altre referèndum? És que no ens deixen, és que ens imputen. Parlar amb qui? Miri, una frase que jo espero que li faci reflexionar. Cap esclau a canviar, o sigui, aconseguir la seva llibertat apel·lant a la moralitat de l'amo. És a dir, no està fora de lloc. En absolut, és una analogia. Suposo que coneix la fórmula... És una analogia. En tot cas, no s'apel·la, o sigui, no es fan canvis substancials apel·lant a la pròpia moralitat. I després, el tema dels normals i la corrupció, no seré jo qui el defensi, però que m'ho digui vostè, del PSC, o sigui, llavors... Doncs perquè li demanem a l'Iceta si coneixia el cas Mercuri, que és un home de partit, com és que ha fet tota la vida veient com el senyor Bustos repartia...
Ha quedat clar, Ciutadans.
Sí, en primer lloc, quan la Mireia Ingla diu que han guanyat en escons, evidentment, han guanyat en escons perquè vostès, que tot el que ve de Madrid ha acabat amb T, ho demonitzen...
Vostès, Madrid, ha acabat amb Z.
No, jo no, en el cas, jo com a mínim no.
Centrem-nos
en tot cas, sí, molt bé, perfecte. De Madrid, de Ciutadans, a Catalunya trobarà pocs. En tot cas, la llei electoral catalana, que ve de Madrid, doncs vostès mai l'han volgut canviar. I això permet que, encara que tinguin menys vots, doncs guanyin, no? I que els vots d'algú que viu a Girona valgui tres vegades el que algú que vota a Barcelona. Bé, això ja als nacionalistes ja els hi convé. I en quant a bé, un acudit que sembla que jo he llegit ja en alguns diaris és que potser fins i tot hi ha eleccions armades, no? Llavors això és el fracàs absolut de la política. La política és, haguis tret els vots que tinguis, doncs t'has de posar d'acord i potser has de cedir, però vosaltres no ho voleu cedir. I llavors anem aquí, si hem de tornar a fer eleccions armades, doncs que el compte pagui Junts per Sí i la CUP, no? Però no els altres, ni els catalans.
Esquerra.
Segurament acabar a Madrid amb Z deu ser l'única diferència entre Ciutadans i el PP. Per tant, bueno, doncs miri, és el tret distintiu que tenen. Després del 20 de desembre ja ni això, suposo, no? En qualsevol cas, parlàvem aquí de fotos i resulta que hi ha una foto del Parlament de Catalunya entre els vots verds i els vermells. Escolti, això és un Parlament on tothom ha votat el que ha volgut. És que és el Parlament, el Congrés dels Diputats, quan guanya el Partit Popular i ells, que només es guanyen ells, no hi ha una part, la majoria en verd i la resta en vermell, però llavors no passa res. I al final, parlant de fotos, miri, la foto que passarà a la història en aquest procés, que per independència és la foto del senyor Iceta a Madrid amb la senyora Arrimadas i el senyor García Albiol. Per tant, si creu que Esquerra propugna l'anticorrupció, que no la propugnem, sinó que la practiquem, cosa que vostès no han fet, és evident que anar a Madrid amb el Partit Popular i la marca blanca de Ciutadans amb els casos de corrupció que té el Partit Popular també podria ser el mateix. Per tant, la foto, estic convençuda que si fem un concurs, la foto que passarà a la història serà indiscutiblement la foto del PSC al Tribunal Constitucional.
Iniciativa.
Dèieu que no teníeu la postura de Catalunya Sí que es Pot, jo us l'explico. Nosaltres ho hem dit en campanya, ho hem dit, etcètera, nosaltres no estem d'acord en proclamar estats sense un referèndum o sense convocar la gent explícitament per això. Evidentment que el referèndum no és fàcil, no ho pot ser, construir un estat no és fàcil i per això creiem que el que cal és seguir amb la mobilització, amb els acords i amb la cerca de complicitats. I si juguem amb la legalitat i si juguem amb la justícia, mobilització, acords i cerca de complicitats.
PSC, breument, i PP, breument, marxarem.
Breument, jo crec que l'annex final ha estat un gir de la CUP perquè se'n van adonar que la seva vessant social que tenien i que havien promogut entre les classes populars doncs no quedava reflectida en la declaració que es va aprovar en el Parlament. La segona qüestió, si vostè deixa de pagar l'IBI, no es traurà l'IBI, li posaran una multa. Per tant, la insubordinació en determinats temes no només és això. Vostè em posa un exemple, jo li poso un altre. I després, la foto. La foto que quedarà serà la d'un país trencat.
PP, i marxarem. Té 20 segons.
No, jo només acabar dient que no crec que amb una majoria del 47% dels vots es pugui o s'estigui legitimat per construir un estat nou.
Moltes gràcies per la brevetat. Joana Barbany, Núria Gibert, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Ramon Gutiérrez, Pere Soler i Álvaro Benejà. Moltíssimes gràcies als set i molt bon dia.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia. Gràcies.
El gall del monestir.